Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa. Viticultura sostenible, orgànica i biodinàmica certificada. I, a més, una tradició familiar mil·lenària mundialment coneguda. I, a més, un dels vins escumosos amb més caràcter. És Reventós i Blanc, una marca única i un vi inimitable. Perquè la història, la saviesa i l'amor per la terra són invencibles. Entra a reventós.com i fes la teva comanda amb possibilitat d'enviament gratuït. Entra a reventós.com i tasta l'escumós de referència. Reventós i Blanc, la natura i l'home en pura harmonia. A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
9 i gairebé 33 minuts del matí. Canviem totalment de qüestió del que estàvem parlant avui en aquest programa. Tot i això, parlem de qüestions que ens afecten a tots, com per exemple, qui de nosaltres no ha sentit parlar o fins i tot ha signat un document d'arres o una reserva d'un pis o una paga i senyal, fins i tot. Deixant de banda aquests efectes de l'àmbit empresarial, l'operació econòmica més important que realitza la major part de les persones durant la seva vida és l'adquisició d'una vivenda, precisament. Si admetem aquesta afirmació com a certa, semblaria raonable recórrer a un assessorament professional previ abans de signar qualsevol tipus de document relacionat amb aquest tipus d'adquisició. Però, malauradament, això no és així, la qual cosa genera molts cops un conflicte entre les parts i problemes per interpretar quina era la seva veritable voluntat quan van signar determinats documents al mateix temps que entregaven en moltes ocasions i portants quantitats de diners a compte d'una compra que finalment no es pot dur a terme. Per parlar de tot plegat, ja tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jorge Fayos, advocat de Digestum Legal. Jorge, tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
I molt bon any.
Igualment. A veure si és veritat.
A veure si és veritat. A veure si és veritat. Per parlar de tot plegat, ara en parlem amb en Jorge Fayos. Abans, deixeu-me recordar que si teniu algun dubte sobre la qüestió que estem parlant, recordeu que tenim un advocat especialista com ell, doncs podeu trucar-nos a nosaltres per tal de posar sobre la taula els vostres dubtes. A quins telèfons? Doncs bé, el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Deixem començar, Jorge, per aquesta pregunta, per saber si és cert que aquest assumpte de les arres genera molts conflictes. És a dir, per exemple, en el vostre cas, a Digestum Legal, teniu aquesta percepció de què passa això?
Sí, sí, i per això l'hem escollit una mica com a tema per parlar-ne, perquè és una pena perquè genera molts conflictes i en si una compra-venda d'un pis, evidentment no els hauria de generar, ¿vale? És a dir, hi ha evidentment operacions i contractes molt més complexos que una compra-venda d'un pis. I potser aquesta percepció de que el tema no té... és molt fàcil i és, només estem parlant d'un preu i d'un pis, i el fet de que no hi hagi gaire, diguem, una solemnitat amb la signatura d'aquests documents, que evidentment no estem parlant del dia que vas a la notaria a fer l'escriptura, que aquell dia ja està tot enraonat, tot pactat, tot enllestit, ja has parlat amb el banc, ja tens les condicions de la hipoteca, ja s'ha quedat allà i ja no hi ha cap mena de... No hi ha possibilitat de cap mena de sorpresa. Sí. Estem parlant precisament avui dels típics documents que s'assignen a l'agència immobiliària en molts dels casos o entre les parts, que de vegades es copien d'un formulari, perquè avui a internet està tot, i malauradament... És a dir, nosaltres el que és una pena és que trobem que els conflictes es generin no pels fets, perquè de vegades assignen uns contractes i després el problema que venen són uns problemes determinats amb què no s'ha pogut aconseguir la hipoteca o amb què hi ha un problema relacionat amb la decisió d'una de les parts, sinó en què moltes vegades les parts no saben fins i tot què estaven signant quan estaven signant allò que estaven signant a l'agència immobiliària o allò que s'havien passat entre les parts perquè una l'havia, el venedor o el comprador, o havia trobat a internet i ho havien intentat ajustar. I això és el que volíem parlar avui, perquè és una pena que generi conflictes, una cosa que no hauria de generar.
Per tant, la problemàtica que hi ha normalment amb aquesta compra-venda de pisos, sobretot ve donada pel tipus de document?
Jo crec que sí. És un document privat, insisteixo, i de vegades fins i tot la nomenclatura, el nom que se li dona al contracte, no ho veig el que realment s'està signant. Hi ha un concepte que fins i tot és jurídic, és el de les arres, que malauradament, ho dic no des del nostre punt de vista dels advocats, que des d'un punt de vista egoista, com més complicades siguin les coses millor, sí. Si se'm permet la broma, però la gent escolta allò de les arres i diu, ah, bueno, sí, unes arres. Bueno, doncs resulta que n'hi ha tres tipus d'arres. I en funció de quin tipus d'arres sigui, les conseqüències del document que s'assigna i de l'entrega de calés que es fa són totalment diferents. Per tant, i fins i tot hi ha el concepte de paga i senyal, que és un concepte que no trobaràs a cap mena de... No hi és a cap codi ni a cap llei. I el concepte d'arres, de paga i senyal, fins i tot de reserva, fins i tot el nom que se li dona al contracte, contracte de compra-venda, quan exactament no s'està comprant, perquè com ara veurem, quan tu signes unes arres no estàs comprant exactament. La paga i senyal, la reserva del cap de setmana que has vist un pis el divendres i dius... Ui, que no vull que em voli, doncs que no signin cap contracte aquest cap de setmana, que m'ho vull pensar. En fi, tot això i el fet de que no moltes vegades, malauradament, i ho dic sense cap ànim corporativista, perquè el que nosaltres volem fer és intervenir precisament per assessorar i que no hi hagi conflictes i que acabi el jutjat. Doncs que no hi hagi aquest assessorament perquè no es dona la sensació quan una entrega uns quartos en una immobiliària es pensa que allò són faves comptades amb el sentit de que està signant una cosa relativament senzilla i que no té gaires interpretacions, doncs fa el que sovint doncs ens acabin arribant els problemes als despatxos quan s'ha signat un document que, torno a dir, el pitjor que pot passar és que les parts no tinguin clares o que cadascun es pensi que ha signat una cosa diferent de la que en realitat ha signat.
Per tant, aquest és el problema que hi ha sobre la taula. Més que parlar del problema, Jorge, mirem-ho des de l'altre punt de vista i comencem a posar-hi solucions. El més important que hem de tenir en compte abans de signar aquests documents, què és?
El més fonamental, i evidentment, com sempre diem, aquests programes no tenen cap vocació d'aquí d'una lliçó magistral, sinó perquè s'entengui, el més fonamental és que quan signem aquest tipus de document, i ara posem l'exemple que és més corrent, que diguem-ne que ens posem en la pell del comprador o del futur comprador, que aquí consisteix també el tema, ens posem en l'exemple amb la pell del senyor, la parella, el matrimoni, que ha vist un pis amb una immobiliària, on sigui, l'ha vist un parell de cops, ha vist d'altres pisos i tal, i al final ha decidit que aquell pis és el que més els agrada. I llavors se'ls proposa normalment, bueno, doncs haurem de signar la paga i senyal, les arres, etc. El més important quan signem aquest document, que normalment és un document que si estem parlant d'un supòsit de fet d'agència immobiliària, és un document que, òbviament, ens proposarà l'agència immobiliària, i si estem parlant de casos en què no intervé una agència immobiliària, doncs és un document que normalment ens proposarà el venedor, o si no, de vegades doncs és el mateix comprador que diu, bueno, anem a signar una sarra, i torno a insistir que de vegades hi ha el problema aquest de buscar modelets per internet. El més important és saber si aquell document que anem a signar estem comprant el pis, si posem l'exemple a Planer d'un pis, estem comprant el pis o estem fent un document que ens permet, tant al venedor com al comprador, desistir pagant un preu que són les arres. És a dir, ja simplificant i després entrarem més a... Normalment, el que es fa és que s'ha de signar un document, s'assigna un document on es diu que hi ha unes arres penitenciars. Hi ha de dir arres penitenciars, no ha de dir un altre tipus d'arres. Això vol dir que les parts han decidit, jo sóc el comprador i he decidit que aquest pis m'agrada i l'altra part me'l vol vendre. I ens hem de fixar un termini perquè, com és normal, doncs jo necessitaré parlar amb el meu banc, per la hipoteca, etcètera, etcètera. Molt bé. Si signem un document on es diu que són unes arres penitencials, vol dir que amb dues parts sabem que pot ser que aquesta venda no es dugui a terme, perquè amb dues parts ens hem posat d'acord amb el sentit de dir que jo, comprador, t'he donat uns cèntims I si jo me'n desdic de la compravenda perquè trobo l'endemà o dos dies després trobo un pis que m'agrada més o pel que sigui, perdré aquests quartos que t'he donat, però tu mai em podràs obligar que compri el pis. I a l'inrevés, si jo sóc el venedor i signem aquesta mena de document, d'arres penitencials, vol dir que si jo tres dies després em ve, per posar un exemple tonto, un magnate russo, i em compra el pis per, jo què sé, per 50.000 euros més que el que me'l comprava jo, el senyor que m'ha signat les arres, jo puc deixar de fer aquesta operació, no estic obligat a vendre-li el pis a aquest senyor, això sí, li hauré de tornar els quartos que ell em va donar duplicats. És a dir, si em va donar, per dir alguna cosa, 30.000 euros, li hauré de tornar els 30.000 euros i li hauré de tornar 30.000. Mm-hmm. Aquest tipus de document, el més important que cal saber és que no s'està comprant el pis. I per què dic que no s'està comprant el pis? Perquè si l'altra part decideix no vendre mal, jo no li podré obligar mai a que me'l vengui. Li podré obligar a que em torni les arres duplicades que se'n diu. I a l'inrevés, si el comprador decideix finalment que no el vol comprar, jo com a venedor mai li podré obligar a que compri el pis perquè no l'ha comprat. L'únic que ja és prou és que perdrà aquests quartos que m'ha donat com a art.
Per tant, i per simplificar-ho encara més, Jorge, això vol dir que no tots els documents que signen entre venedor i comprador obliguen a finalitzar la compra.
Això mateix, aquesta és la gran diferència. En canvi, si es fa un document on l'únic que es diu és que es fa una paga i senyal, estem comprant i estem venent el pis, encara que sigui un document privat. A vegades la gent té la sensació de que fins que no vas a la notaria i fas amb una escritura no has comprat. No, no, si jo faig un document on no es diu que són unes arres penitencials, sinó que es parla senzillament del concepte paga i senyal, aquesta paga i senyal és a compte del preu, i estic comprant i estic venent el pis. De tal forma que si l'altra part no me'l ven o l'altra part no me'l compra, no es tracta de que jo li pugui dir, doncs miri, vostè perd els quartos que m'ha donat o vostè m'ha de tornar els quartos que m'ha venut, els quartos que s'ha cobrat, sinó que jo ho puc obligar amb aquesta sala immobiliària que està evidentment representant normalment doncs, el promotor o amb un tercer, jo el puc obligar que vagi a la notaria a vendre'm el pis perquè ja me l'ha venut. I l'altra part em pot obligar a mi a la notaria a comprar el pis perquè ja me l'ha venut i jo ja l'hi he comprat. Vale? Aquesta és la gran diferència, que quan sortim de l'agència immobiliària hem de saber si hem comprat el pis o si hem signat un document en virtut del qual si el venedor finalment no ens ven el pis, ens haurà de tornar els quartos que li hem donat duplicats. I si nosaltres, finalment, pel que sigui, decidim que no comprem aquell pis, doncs haurem de saber que perdrem els quartos que li hem donat.
Per tant, Jorge, quan ens parles de pagar i senyal, estem parlant d'aquest concepte tan fàcil de... vaig a comprar un ordinador i abans de comprar-lo, per fer la reserva de que vull aquell ordinador, és una pagar i senyal. Entre pisos, evidentment, el concepte monetari és molt més gran, però vindria a ser el mateix?
A veure, entre pisos hi ha tres conceptes genèrics, que a vegades també el problema doncs, és el... diguem-ne, els conceptes jurídics, els conceptes populars, els conceptes de vegades dels documents. Hi ha el que se'n diu, que no hem parlat fins ara perquè l'he comentat una miqueta, que és de vegades el que se'n diu reserva. Algun client meu també li ha passat i a gent li ha passat. Veus un pis el divendres i en aquell moment t'agrada, però no estàs en condicions, evidentment, de decidir res, ni de pagar unes arres, ni de res. Però, per dir-ho d'alguna forma, no voldries que aquell cap de setmana, mentre l'ensenyen a més interessats, precisament signin unes arres o es comprometi el pis amb un tercer. Llavors, de vegades, el que passa és que et demanen una reserva, que acostuma a ser d'una quantitat relativament petita, quan dic relatiu, evidentment, són conceptes relatius, 1.500 euros, 1.000 euros, 2.000, que amb allò l'únic que estàs pagant és, diguem-ne, el luxe, entre cometes, de que aquell cap de setmana o aquells tres dies, mentre tu decideixes si signes les arres o no, doncs ningú se t'avanci i signi unes arres, per allò. Això és un concepte genèric en aquest sentit. Quan parlem de paga i senyal, que no estem parlant d'arres, estem parlant d'un pagament a compte del preu. I estem parlant de que ja s'ha fet la compravenda, tot i que després haurem d'anar uns mesos després a la notaria i signar la hipoteca si cal i escriturar-ho, perquè és l'única manera que aquell la compravenda tingui accés al registre de la propietat. Però una paga i senyal és a compte del preu i com a concepte tal qual és una part del preu d'una compravenda que ja s'ha fet. En canvi, unes arres, normalment ja he dit que hi havia tres tipus d'arres, però les que s'entenen per arres, les que de vegades no s'adjetiven i no es posa penitencials, però són les arres penitencials, són aquestes que estem dient, que el nom aquest de penitencials, imagino que té un origen antic de penitència, és a dir, perquè la gent no entengui, els contractants s'han posat d'acord en quina és la penitència, per dir-ho així, que hauran de pagar si es desdiuen de l'operació, si desisteixen de l'operació. I la penitència consistirà en que el comprador perdrà els quartos que ha donat com arres i el venedor, si és el venedor qui desisteix, li haurà de tornar... si només li tornés les arres, que això és el que de vegades passa, llavors podem parlar una mica després, que el venedor l'únic que hagués de fer si es desdiu de vendre-li el pis amb aquest senyor és tornar-li de les arres, no seria gaire penitència, perquè no perdria res. Per això el que passa és que li ha de tornar duplicada. ¿Vale? Llavors, aquests són els tres conceptes. La reserva, que és un concepte que evidentment tampoc és jurídic, que facin una reserva, perquè clar, si no, jo aquest cap de setmana igual aquest pis ja el comprometo. Bueno, no és molt habitual, perquè no està al pati com per fer això, però bueno, i aquí de vegades signa aquesta qüestió com a reserva. La paga i senyal és d'una compravenda que ja s'ha fet, i les arres és aquest concepte diferent de preu que se li ha posat al desistiment. S'ha de dir, evidentment, que en tots tres casos, si finalment l'operació es du a terme, és a dir, si aquell pis pel qual has donat una reserva de 1.500 euros o si aquell pis pel qual has pagat unes arres de 30.000 euros, finalment es fa la compravenda, els quartos que s'entreguen formen part del preu, evidentment.
Ara ens deies, Jorge, que ens deies paga i senyal, que no és el mateix que les arres, i feies molt èmfasi en això. Això és el que crea més problemes, sobretot en aquesta compravenda? Sí. Confondre paga i senyal amb les arres?
Nosaltres estem acostumats a veure al despatx contractes. A vegades hi ha una dita molt coneguda entre els advocats, perquè és molt recurrent, que ho va dir el Tribunal Suprem fa molts anys i ja va quedar per sempre, que és que es diu que els contratos no són el que les partes diuen que són, sinó el que són. Sí. I de vegades es posa contracte de compravenda i són unes arres penitencials. Per nosaltres, des d'un punt de vista estrictament jurídic, si tu signes unes arres penitencials, no estàs fent una compravenda o li estàs posant un preu al desistiment d'aquella compravenda. I de vegades a l'inrevés, es diu paga i senyal, i s'expressa paga i senyal quan s'estan pactant unes arres penitencials. ¿Vale? Tot això és el que porta a confusió.
Per tant, un document...
Un document privat, que moltes vegades no hi hagi assessorament previ, que no hi hagi gaire solemnitat en l'assignatura del document, que de vegades són documents que s'assignen amb una certa precipitació, perquè, bueno, perquè el venedor... Escolti, no és que tinc un altre interessat, que és que si no m'ho farà això divendres, i això et fa de vegades assignar documents a correcuita, i és el que planteja aquest tipus de problemàtic.
Deia, per tant, un document que hi diu que són unes arres no té per què ser això?
No, perquè hi ha tres tipus d'arres. I aquí és on, quan dic que no tinc pretensió de convertir aquests programes en...
No, però ho trobo ho trobo molt important, dir-ho això. Ho trobo molt important perquè... sobretot arrel d'aquella pregunta que ens fem tots sempre. Si firmem un document que no posa que són arres, però sí que són arres, i això jurídicament és vàlid, podem emprar la frase aquella de no conocer la ley no te exime de la ley?
Bueno, evidentment no. No, perquè no estem en una relació, diguem, amb l'administració o amb un tema d'un... És a dir, clar, si es planteja aquest problema acabaríem... Bé, arribant a un acord, que és el millor, bé, si no acabes amb els jutjats, precisament amb el que passa amb aquest tipus de documents, que s'acaben d'haver d'interpretar o de dirimir al jutjat què volíem dir quan signàvem això. Clar, això des del nostre punt de vista com a advocats és bastant penós, perquè bueno, els contractes poden donar mil problemes, però que no se sàpiga, o que una part es pensi que està signant una cosa i l'altra part es pensi que està signant una altra, ja és el colmo, perquè ens entenguem. Llavors, arres, paga i senyal tenen, es coneixen com a arres confirmatòries. I quan un diu arres confirmatòries, deixament aquest adjectiu de confirmatòria, vol dir que aquesta paga i senyal confirma el que s'està fent una compravenda, que s'ha fet la compravenda i que aquest import forma part del preu i no és un preu de desistiment. Les arres que hem parlat fins ara i que són les més conegudes com a arres a fi i efecte d'aquest tipus de contracte són les arres penitencials, que són aquelles amb la que es pacta, perquè li quedi a la gent així, a vegades és la manera de recordar-ho, la penitència que he de pagar si m'encapritxo d'un altre pis o m'encapritxo d'un altre venedor, sigui d'un altre comprador, segons quin punt de vista ho veiem. ¿Vale? Ara bé, cal dir, i és molt important, que perquè s'entengui que s'ha pactat aquest tipus d'arres, que s'ha pactat que les parts es poden deslliurar d'aquest contracte i de l'obligació de comprar o de vendre un pis, ha de posar, com diem, clar i català. Vull dir, s'ha de posar d'una forma claríssima que s'està pactant aquest tipus d'arres. I no, si la redacció no és clara en aquest sentit i no és terminant, i no és sense cap mena de dubte, s'entendrà que els quartos que un ha donat per un pis són arres confirmatòries. De tal forma que s'entendrà que el pis ja està venut i ja està comprat. I torno a dir, el més important, no només això, sinó que l'altra part estarà capacitada per anar al jutjat a dir, escolti, no, és que vostè no es tracta de que perdi els 20.000 euros que m'ha donat, és que vostè m'ha de comprar el pis, o a l'inrevés. No, és que vostè no es tracta de que em torni duplicats els 20.000 euros que li he donat, sinó que és que vostè m'ha de vendre el pis, perquè hem signat un document en virtut del qual vostè està obligat a vendre'm el pis.
Val. Ens parlaves de tres tipus d'arres, les penitencials i les confirmatòries, sobretot ens les explicaves ara. Les altres eren les arres penals, si no m'equivoco, eh?
Sí, les penals. Aquestes són una barreja i, per no atabalar la gent, són unes arres segons les quals la compravenda ja està feta, jo puc obligar a que em venguin el pis, i a l'inrevés, jo puc obligar a que em comprin el pis, però l'únic que es fa és que es pacta que dintre de que jo puc obligar a que em comprin el pis o a que em venguin, anem a posar l'exemple fàcil, jo puc obligar a que em venguin el pis, ara bé, hem pactat que jo puc escollir que si finalment decideixo que no decideixo que no em venguis el pis, el que s'ha pactat amb aquestes arres és que tu m'hauràs de pagar, m'hauràs de tornar aquests quartos duplicats.
Vale.
Bé. És a dir, és una barreja de les altres dues, per acabar-ho de complicar encara més.
Doncs vinga, va, compliquem una mica més. Quins són els altres tipus de problemes que es plantegen en tots aquests documents?
No voldria acabar el programa sense parlar del tema del règim legal a què se sotmet la compravenda o aquest document de les arres.
Va, doncs som-hi.
Ho dic perquè és molt important això. Des de l'any 2018, és a dir, fins ara, el règim d'arres, que entenguem d'arres, o el règim d'aquesta problemàtica era igual a Girona que a Badajoz, perquè ens entenguem. A partir de l'1 de gener del 2018, el Codi Civil Català, el llibre 6è, va regular exactament aquesta figura de les arres. I, per tant, el primer que hem de tenir clar quan signem un document d'aquest tipus és si aquest document s'acabarà, si al final hi ha problemes, s'acabarà regulant per la legislació estatal, perquè ens entenguem, o per la legislació catalana. En termes generals, i llevat que es pacti el contrari, que el document es digui el contrari, si la finca està a Catalunya, la legislació que s'aplicarà serà la catalana. Això és la clàusula general. Per què és important la regulació de les arres a Catalunya? Perquè s'han establert dues coses que són molt importants i que, evidentment, no vull dir que fos la fita del programa, però quasi. Tot això que jo ho he explicat, que simplificant-ho pel que fa a les arres penitencials, vol dir que si un comprador es desdiu de comprar, les perd, i si un venedor es desdiu de vendre, les ha de tornar duplicades. És molt important saber que a Catalunya, a partir de l'1 de gener del 2018, es va regular que en aquells casos en els quals el comprador, que poden ser bastant habituals i cada dia més, malauradament, aquells cossos amb els quals el comprador no pot comprar, però no pot comprar no perquè hagi escollit un altre pis o hagi decidit, ah, mira, doncs ara no comprem perquè, en fi, amb aquest pis ja estem bé, sinó que no pot comprar perquè no li donen el finançament per comprar, es pot estar previst que aquesta causa de no comprar faci que si desisteix de la compravenda per aquest motiu, se li hagin de tornar els quartos, és a dir, no els perdi. Uh-huh. I això és molt important. Ara, cal saber tres coses. Una primera, que això haurà de ser sempre i quan el fet de que no tinguis finançament no sigui per una conducta negligent teva, jo que sé, perquè el banc et demana papers, nòmines o el que sigui, i tu no li dones, o senzillament perquè no t'has mogut ni per obtenir aquest finançament. Segon, amb el contracte que signi, i per això és molt important, s'ha de fer constar que jo com a comprador que tingui en compte que necessitaré finançament. ¿Vale? És a dir, que no tinc el banc 500.000 euros esperant per anar a la notaria, sinó que aquesta compravenda s'haurà de fer amb finançament. I això s'ha de fer constar al document. I tercer, és probable que el venedor ens vulgui fer entrar, ens vulgui fer posar un pacte amb el qual es digui que aquesta regulació no serà d'aplicació. És a dir, és probable que el comprador, quan ens proposi aquest document d'arres, ens digui, es posi una clàusula amb la qual es digui amb dues parts estan d'acord amb que no serà d'aplicació l'article 641-18-621-49 del Codi Civil de Catalunya, per la qual cosa, fins i tot si el comprador no obté finançament, si desisteix de la compravenda per no obtenir finançament, perdrà les arres. ¿Vale? El que s'ha d'aconseguir des d'un punt de vista de comprador és que amb aquest document no ens colin aquesta clàusula.
Val. Val.
No sé si m'explico.
Perfectament. Sí, jo sempre ho dic, que si ho entenc jo, ho entén tothom. Jorge, per últim, ens queda res. Mig minut, però no volia deixar-t'ho a preguntar, i per molt difícil que sembli, fem-ho ràpid tot plegat. Si pel mig d'una compra-venda d'un pis, i per fer-ho molt actual, ens ha afectat la pandèmia, jo que sé, teníem un bar i l'hem hagut de tancar i al final no podem pagar tot el que devíem, tot això té solució?
Això s'ha donat bastant i ha estat una consulta també bastant recurrent durant el període, sobretot més greu, ja no sé quin serà ja el període més greu, però vam passar el període més greu a les notaries. Hi havia la problemàtica de que evidentment s'havia pactat un termini per escriturar i hi havia el problema de si escriturem, no escriturem, si hem d'anar a la notaria, si és un acte urgent per signar o no, o la problemàtica derivada, no cal dir-ho, de l'econòmica de la Covid. Bé, el que s'ha acostumat a recomanar, com és normal, és que les parts arribin a un acord per prorrogar les arres, perquè el que també es produeixen són, diguem-ne, postures oportunistes, és a dir, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, anem a veure si puc desdir-me d'aquesta compravenda i no perdre les arres en aquest sentit.
Fem una cosa, en parlem un altre dia de tot plegat. Jorge Fayos, advocat de Digestum Legal, gràcies.
Molt bé, a vosaltres. Adéu.
Doncs vinga, nosaltres que ho deixem aquí. Tornem dilluns amb més actualitat, amb més informació a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.